Bona nit, són les 8:04 i això torna a ser la banqueta del programa de Ràdio Calella Televisió que parla d'esports. I avui ens hem estrenat en l'Instagram de l'emissora. Estefania, bona tarda, sí. Bona nit. No sé, què fem?
Mig bona tarda, mig bona nit, no?
Mig bona tarda, mig bona nit.
No sé com seria, bon vespre. Que queda una mica malament,
no? El Xavi Termes, el jugador de l'handbol, quan el trucàvem abans, sempre deia bona nit si ja havia sopat. I bona tarda si no havia sopat. A vegades abans l'horari antic era a les 10 del vespre que encara, o les 9 i pico, que encara no havia sopat, i deia bona tarda, i deies, home, és que no he sopat encara.
És una mica tard, no?
Per tant, si ens regim pels horaris de Xavi Termes, el jugador de l'Unió Esportiva en Volcalella, ara mateix seria bona tarda.
Doncs bona tarda.
Doncs res, bona tarda, Miquel.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Quant de temps?
Jo tenia ganes de tornar aquí.
Sí, perquè la setmana passada ens vas fer el salt. Fa dues setmanes us vaig fer salt jo,
sí.
I la propera setmana ens farà salt l'Estefania.
Sí, seguim amb aquesta dinàmica de salts.
Som un salting banquis. Qui ens ha fet el salt d'avui és en Nil Massats, que aquest ens ha fet el salt perquè tenia coses a fer l'home. No sé si haurà anat a posar-se una... Com se'n diu això? Una extensió, recordem
que
el Nil, el nostre tècnic, es va tallar la cueta que tenia. Doncs ara igual s'ha anat a posar l'extensió. Qui no té extensió és el Jordi Terme, que el tenim avui aquí amb nosaltres, controlant tot el tema tècnic.
No el té, però per poc, perquè també té el cabell bastant llarguet.
Podria deixar-se.
Sí, sí, sí.
Jo crec que si ho intenta... No?
Diu, internament diu, parleu d'esports, va. Molt bé, doncs parlarem d'esports i parlarem... Vaja, Estefania, jo volia dir-te una cosa, que cap de setmana l'Espanyol, molt bé, no?
Sí, saps per què? Perquè jo no vaig anar al camp.
Correcte, però per aquesta mateixa regla de 3, puc preguntar-te si vas estar al Bernabéu?
No, vaig estar al Bernabéu, no, per això va guanyar també, clar.
O sigui, que el Barça guanyi al Bernabéu ja és un clàssico.
Que xiste!
Molt bo aquest, és molt bo. En fi, que els culers estem molt contents perquè recordem aquest cap de setmana el Barça va guanyar al Madrid a la Lliga, divendres el Barça va guanyar a l'Europa, a l'Eurolliga de bàsquet en el Madrid, el dimecres vam eliminar la Copa del Rei en el Madrid, ahir el Barça va guanyar la Copa d'Espanya contra el Pozo, que vindria a ser el Madrid de repulsada.
És a dir, que
els culers estem...
un fire total, però escolta, tot el que puja, baixa.
Sí, a vegades els que estan a baix no tornen a pujar, Però vaja, el Madrid no se'l pot donar mai per baixat, perquè ara sí que quedarà molt de temps per preparar la Champions, però vaja, això és un altre tema. Nosaltres el que farem és parlar d'esport local.
La banqueta amb Badó i Txar.
Doncs com dèiem, parlem d'esport local i ens centrem a la banqueta. De què parlem avui, Estefania?
Avui el programa el començarem amb els nois de la Unió Esportiva en Vol Calella i el seu lideratge a la classificació. Tindrem al telèfon l'Albert Itzar, com el coneixem nosaltres col·loquialment, el cosí.
El cosí, el primo. El primo.
El primo. Doncs tindrem el primo al telèfon. Seguirem amb el bàsquet femení i el bàsquet masculí, que tots dos han perdut els seus partits. També tindrem via telefònica l'Aitor Puig, que després de 2 anys sense competir, doncs ha competit de nou. I seguirem amb les trucades...
Sense competir en aquesta categoria.
En aquesta categoria, sí. També seguirem amb trucades de Raül Claramunt, el president del Club Natació Calella, i els seus bons resultats aquest cap de setmana. Com sempre, l'apartat poliesportiu de vòlei, waterpolo, tennis sense taula, i finalitzarem amb els talls de veu de l'Ander Mirambé.
Uns talls de veu interessants, Ens parla d'hipnosi.
De la hipnosi.
Que ella ha estat notícia en molts diaris de tirada nacional, i inclús en algun altre monòleg que s'ha parlat de l'Ander Mirambé.
És molt interessant.
Sobre aquest tema. Molt bé, doncs un cop sabut de què parlarem avui, ens centrem en el primer dels temes, com és l'handbol. Doncs la Unió Esportiva en Vol Calella aquest cap de setmana es desplaçava a la pista del Cardedeu i després de fer un gran partit va acabar guanyant. Els homes de Salva Puig van sortir a la pista sabedors de que el Banyoles havia empatat. Aquest fet els donava, conjuntament amb la victòria, els donava de nou el liderat. Recordem el resultat de l'equip calellenc i la classificació.
Doncs els calellens van guanyar al Cardedeu 25-30 i a la classificació es troben a la primera posició amb 34 punts, seguit en segona posició pel Banyoles 33 punts i la tercera posició la Tel Sant Martí Adrianenc amb 30 punts. La part baixa l'ocupen el Parets 11 punts, seguit del Manyanet 9 punts i el Cambrils amb última posició amb 4 punts.
Doncs una de les males notícies d'aquest cap de setmana, però ha estat la lesió d'Albert Ixan, un esguins al turmell, que veurem si el permetrà jugar la propera setmana o si tindrà més d'una jornada, com diuen, en el dique seco. Per saber-ho, parlem amb ell. Albert Ixan, el primo, que diuen per aquí. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com anem?
Això tu, com estàs d'aquest turmell?
Bueno, la veritat és que estic bastant millor que ahir. Porto moltes hores fent bondat aquí, tombat i avorrit, però vam anar una mica millor. Ahir vam passar per urgències, em van fer com una mena d'una cèl·lula de guix amb un embenat. I bé, el temps estimat de la persona que em va atendre doncs era aproximadament d'un mes per tornar a jugar, però bé, bueno, suposo que demà mateix em poso ja en mans d'algú més relacionat amb el tema esport i a veure si podem avançar un paret o el que sigui, no? A veure com reacciona els següents dies, baixar la inflamació, em faré una ecografia que també m'ajudarà més a veure realment quina és l'abast d'un esguins normal i corrent, doncs a veure a quin grau ens trobem. I bé, ahir l'hospital va descartar que hi hagués cap fissura o cap trencament a l'os, i a veure doncs, si dijous amb l'ecografia puc saber una mica més per on van els dies i el temps de tornar a estar operatiu.
Uh-huh. Ara parlem del partit d'aquest cap de setmana, però ens avancem una mica del que volem parlar amb tu. De cares al Bordils, està descartat aquest proper cap de setmana?
Home, si faig cas del que em van dir ahir, descartadíssim, però bueno, demà suposo que també em veurà l'afició de l'equip, que ara també ja a les 8 de la tarda, i no sé... Jo t'ho dic, no entenc massa, però si em veus ara mateix amb la cama mitja enguixada ho veig complicat, però bueno, a veure si demà doncs, em donessin una gratíssima sorpresa, però ho veig difícil, eh? No vull fer tampoc il·lusions, però sí que espero estar el més aviat possible.
Uh-huh. Un apunt només sobre l'avorriment. Ara, a la que deixem de parlar amb tu, continua connectat al 107.9 de l'FM i podràs divertir-te una mica escoltant esports.
Jo l'escolto el vespre i el meu pare és més de nit.
És veritat, el teu pare és més de... Ens ha descobert, ens acaben de descobrir l'oient de la una de la matinada, eh? Ens acaben
de descobrir... Algun més de l'Eder i, ostres, no fotis.
Bueno,
algun més ja segur.
Un que tenim detectat. Molt bé, escolta'm, aquest cap de setmana jugava a la pista del Cardedeu, complicat sempre jugar fora, vàreu signar un molt bon partit, no sé fins a quin punt aquesta signatura de bon partit venia donada per el coneixement de que el Banyoles havia empatat.
Bueno, nosaltres en el moment de la presentació ens assabentem de que el Banyoles havia empatat. No sé si fins i tot alguns jugadors, però jo recordo que almenys jo i el Marc Masferrer, que estàvem un al costat de l'altre, van dir a l'Enric, doncs, a l'Enric Barcelés el que ho va fer, que ens ho va fer extensiu, que no havia res, que intentéssim jugar el partit doncs, sense aquesta pressió afegida. I bueno, nosaltres ho vam comentar tots els jugadors, com faltaven res, escassos minuts per acabar, doncs que ens posàvem brilles, no? Uh-huh. Sé que en Sava i l'Andrés també eren coneixedors des del principi del partit, però no sé si la resta de jugadors ho sabien, no ho desconec. Alguns sí, però no diria que tothom no.
Després d'alguns partits, que sobretot a casa, pista Sant Martí, la segona part no va ser gaire reeixida, la pista del Banyoles, guanyar de cada manera que va guanyar a Cardedeu amb un bon partit, jugant a casa, bé, no s'ha perdut cap en contra, i està clar que és un fortí, però a fora potser, vaja, tampoc s'han perdut gaires partits, és a dir, només se n'ha perdut una, un parell a fora...
Bueno, aquest dia fem una primera part, jo qualificaria d'excel·lent, no? Vull dir, una defensa molt, molt bona, amb atac, en cap moment vam poder ens aturar. La segona part, doncs, ens van posar una mica nerviosos, ens van pressionar molt, bueno, ens van fer una 3-3 molt oberta, vam jugar amb el porter jugador, que en diem ara, amb 7 jugadors de camp. No vam acabar de saber atacar correctament, van fallar molts llançaments, això ens va portar una mica de nerviosisme, es van posar de 7 a 3 gols, amb pilota per ells, d'aquí va sorgir la figura del nostre porter, en Víctor, que va estar esplèndid, una vegada més, porta ja 3-4 setmanetes que està recuperant el nivell que ha tingut aquests últims anys, que és un espectacle a veure i disfrutar d'ell. La defensa va tornar a agafar aquella mica tota l'entonació i bueno, van passar alguns minuts una mica complicadets, eh? Però bueno, aquí penso que és on es va veure, va sortir l'esperit de l'equip i doncs, bueno, va aconseguir portar dos punts dificilíssims d'una pista molt complicada.
Ens pots descriure una mica què va passar quan vau arribar al vestidor i la resta de jugadors, o la majoria, o tots ja sabíeu que havíeu tornat al liderat de la competició?
Bueno, doncs alegria, hem tornat, ara portem un parell de setmanetes que la gent sembla que tornem a entrenar una mica més bé, les derrotes al camp de Sant Martí dels Banyoles ens va deixar en una posició igualment bona, però ens va deixar una mica de tocadets, hem tornat a recuperar una miqueta el nostre joc, basant-nos bàsicament en la defensa, en atac les coses ja ens estan sortint una mica més bé, vull dir, estem recuperant aquella fluïdesa que havíem tingut durant tota la primera volta, que realment només l'hem perduda un partit i mig, com aquell qui diu, i bé, doncs a dins del vestuari, doncs molta alegria, ens posem un punt per sobre, una jornada menys, i ara doncs es presenta un partit molt, molt difícil el dissabte, que bueno, que suposo que a través de xarxes socials, i jo des d'aquí doncs aprofito per convidar tothom, perquè és un partit molt, molt complicat contra un grandíssim equip, i que bé, que ens pot fer un pas, aquest sí que seria de gegant.
Anava a dir, el proper dissabte, Estefania?
Sí, a 8:45 jou contra el Bordils, que és el quart classificat.
A 8:45 el dissabte, aquest partit, que per cert serà retransmès a través de Ràdio Calella Televisió, també en directe. És potser l'escull, queda molta lliga encara, però l'escull més important que teniu d'aquí a final de temporada, si es guanyés aquest partit, el que tu deies. No et dic que es guanyés la lliga, però vaja, es faria un pas de gegant.
Bueno, per guanyar la lliga no, perquè ens queden encara partits complicats a casa i alguna sortida molt, molt complicada, trampa amb equips que es jugaran, que jugarà el descens, i a vegades són més perillosos aquests perquè sembla que la motivació baixi un pèl i ells ho donen tot i se pot complicar qualsevol dels partits que ens queda, però sí que seria un pas endavant de cara a aconseguir una de les dues posicions que donen accés a la fase de descens. Sabem que el Bordils aquest cap de setmana va perdre a casa, un fet molt, molt, molt estrany, a més amb un rival, el Sabadell, que em sembla que portava 7 o 8 derrotes seguides, vull dir que ha sigut un resultat que ens ha estranyat molt, però bé, tenen un equip molt jove, molt dinàmic, amb molta velocitat, intentarem a veure si algun dels jugadors tocats que tenim, que vinguen una mica de desgràcia aquestes últimes setmanes, homes importants, sobretot en defensa com en Mansi, Antoni, l'Aleix, que aquest dia va fer un esforç jugant els últims minuts quan la cosa es va posar complicada, que també el teníem tocat, a veure si podem acabar de recuperar a tots tres, els 3-4 jugadors que estan tocadets i bueno, afrontar el partit amb les màximes garanties possibles.
Al Banyoles també li queda un calendari prou fotut.
Bé, el Banyoles, així que recordi, doncs aquesta setmana segur que rep el Cardedeu, perquè reben a l'equip que deixem nosaltres.
És el que anava a dir, és que ara estava mirant les dades, amb l'Estefania me les ha buscat, gràcies Estefania, perquè ho tenia a la ment, l'equip que vosaltres deixeu és el que agafa el Banyoles, no sé si és bo o és dolent això.
Bé, bueno, ells poden tenir alguna referència més, però bé, jo penso ja que a aquestes altures ens coneixem tots, hi ha informació, si es vol, per treure de qualsevol equip, a vegades ara hi ha en aquestes altures també el que diuen, no? Pot sorprendre que hi hagi algun jugador més tocat que altres o que algun equip no dispongui d'alguns jugadors, però si els hi queda d'aquí 15 dies una sortida molt, molt complicada a Bordils, a més els derbis de Girona sempre es viuen d'una manera especial, i aquella serà una complicada, igual que ho serà per nosaltres aquesta setmana aquí a casa.
Molt bé, escolta'm Albert, doncs que et recuperis ben aviat, recordem que aquest partit entre l'Unió Esportiva amb el Calella i el Bordils serà dissabte a 8:45, hi ha canvi d'hora i canvi de dia, però el que no canviarà és que Ràdio Calella Televisió estarà present allà. Gràcies, Albert.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Sí.
Doncs ja ho sabeu, gaudir d'en vol. Ho podeu fer a través de Ràdio Calella Televisió. Però vaja, jo us dic una cosa. Us aneu al pavelló, com que la retransmissió la podeu veure per la tablet o per el mòbil i té uns segons de retras. Podeu veure i animar l'equip. I si hi ha alguna jugada conflictiva, després la podeu veure amb uns segons de retras en el mòbil. A veure si era falta o no, i dius, a veure, i la veuràs. No sé, Jordi, tu que ets tècnic, ara li fotré una engaltada. No agafes el micro, vale, però m'ho dius per línia interna. Quants segons de decalatge deu haver entre el directe i la visualització en el mòbil?
3?
15-20 segons.
Ah, oh, ostres,
és genial.
Jo pensava que era menys.
Amb el mòbil, seguiu el partit i en directe. D'aquesta manera, si hi ha una jugada conflictiva, pum, mòbil a la mà. Hosti, tu, ja veiem. O quin golaç del Calella. O quina gran aturada del Rafa. O, de, vaja, de qui sigui.
Quin gol.
Pum, la torno a veure en el mòbil. Doncs ja ho sabeu, eh? Si estàs contents, el pavelló ple i nosaltres tenim audiència. En fi, que,
per una.
Si l'handbol ha aconseguit el primer lloc, el futbol vol aconseguir-lo. La setmana passada descansaven, però atenció, té dues jornades que són molt importants per posicionar-se líder. Recordem com està la classificació, Estefania, ara mateix.
Primera posició, Tiana, 56 punts. Calella, segona posició, 54 punts. I el Molinos, tercera posició, amb 40 punts. La part baixa, l'Empenta, 16 punts. Rocafonda, que serà el nostre rival, 11 punts. I última posició pel Dosrius, amb 6 punts.
Centrem-nos a dalt. Calella, segon, a 2 punts del líder.
Del líder.
Atenció, propera jornada. Mhm.
Jugaran contra el Rocafonda el diumenge a les 12:45.
Per tant, partit important al camp del Rocafonda. I d'aquí 15 dies a casa, partit clau. Calella-Tiana. Per tant, compta amb aquestes dues properes jornades. Si la UEC ha aconseguit posar-se primer, d'aquí dues jornades, bé, podria ser que cap de setmana també, si el Tiana perdés.
Sí, però posem, sí, pugem contra el Cabrera.
Però posem que arriben junts a la mateixa situació.
Dues victòries.
Doncs amb dues victòries del Calella serien líders. Ara sí, fem una petita pausa i parlarem de bàsquet.
3w.radiocalella.cat. El fred ja és aquí. I no ho dubtis, s'hi quedarà tot l'hivern. Com protegiràs casa teva? Tens la solució molt a prop teu. A Calella, Big Mat Claramunt. Estufes elèctriques, estufes de pellet, llars de foc. I tots els materials de construcció i reformes per posar casa teva a punt. A Big Mat Claramunt posem el teu abast i a preus molt competitius tot allò necessari. Big Mat Claramunt. Exposició i venda a la Riera Capaspre. Molt a prop de la rotonda de la Nacional 2, Calella.
Ràdio Calella.
I després de parlar d'handbol i de futbol, parlem de bàsquet. El primer equip del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, que no acaba d'aixecar cap, dos partits amb el nou entrenador, en Paco García, i han signat dues derrotes. Mirem com està la classificació i el resultat d'aquest últim partit, Estefania.
Doncs derrota dels calellins per 41-49 enfront al Boet Mataró, i la classificació està de la següent manera. A la primera posició, la té el Cultural Badalona amb 15 victòries, seguit del Granollers amb 13 victòries, i la tercera posició per les Franqueses amb 12 victòries. Per la part baixa trobem el Calella a la tercera posició per la Cua amb 5 victòries, seguit de la Garriga amb 3 victòries, i tanca la classificació al Badalonès amb 2 victòries.
Bona defensa la que va fer aquest cap de setmana l'equip calellanc, encaixant només 49 punts, però clar, si en fas 41 són molt pocs punts. Aquesta és una de les claus d'aquest partit. Avui, aquesta mateixa tarda, han pogut conversar amb dos jugadors de l'equip, com és el Ferran Valls i el Quim Serra, i el Ferran. El Ferran Valls ens comenta això. La clau de l'encontre, doncs això, anotar tan poc.
Va ser un partit de molt pocs punts. Crec que la clau de la derrota va ser això, no? Nosaltres vam plantejar un partit molt defensiu, molt defensiu. Vam aconseguir-ho, el nostre objectiu era encaixar molt pocs punts, però clar, quan... O sigui, no tenim estadístiques, però si les haguéssim vist, si les haguéssim fet, perdó, s'hauria de vist que teníem un percentatge superbaix de notació. Ja en sobre, en tirs de dos, en tirs de tres, també en tirs lliures, o sigui, no va entrar res, clar, que amb 40 minuts de joc facis 40 punts, 41, perdó, és molt poc, i aquest és el que ens va fer perdre el partit, no?
Doncs aquesta, doncs el que dèiem, la clau del partit, pots defensar molt bé, però clar, evidentment, no podem oblidar de marcar punts. Recordem que aquest és el segon partit de Paco García a la banqueta, i que l'equip calellanc, doncs, ja està començant a fer algun altre canvi. Paco García, amb l'entrevista que li va fer l'Estefania, ell ho va dir, evidentment, si hi ha un canvi d'entrenador és per canviar coses, i ell ja mica en mica està treballant en aquest aspecte. El Quim Serra ens comenta quins han estat els canvis que estan començant a notar l'equip amb l'entrada de Paco García.
El canvi d'entrenador ens ha donat un plus de motivació a tots. Hem fet alguns canvis en algunes jugades, hem fet jugades noves i intentem pujar al ritme de joc, però al final l'objectiu és el mateix del començament de temporada, que és mantenir l'equip a segona catalana.
Doncs està clar, l'objectiu és mantenir l'equip a segona catalana, hem repassat abans la classificació. Un equip, ara mateix, el Calellenc, doncs, que està a la zona baixa de la classificació, amb només 5 victòries, tenint sensacions, doncs, evidentment, no gaire bones, però amb ganes de seguir treballant com ho estan fent ara mateix, que aquest treball, segons ens diuen tant el Quim com el Ferran Valls, doncs serà una de les claus. Escoltem el Quim Serra, com veu ara mateix l'equip?
L'equip el veig dolgut per les derrotes, però tranquils de que s'estan fent les coses bé i que els resultats arribaran. Estem entrenant 3 dies a la setmana tots els jugadors fort. L'únic que em falta, els partits. Competim tots els partits, arribem igualats al final, i sembla que tinguem aquesta por a guanyar que ens impedeix la victòria. Ens falta canviar aquesta dinàmica i guanyar els partits.
Un pensament bastant semblant al del Quim Serra és la que té el Ferran Valls.
Jo veig l'equip bé, a veure, bé dins del que és guanyar de moment en tota la temporada 5 partits, no? Tenim clar quin és el nostre objectiu ara mateix, que és salvar-nos. Sabem que ara portem 2 partits jugant amb equips que no són de la nostra lliga, per dir-ho d'alguna manera, i el següent que ve, que és el Malgrat, doncs també una mica del mateix, no? A partir del partit de Malgrat, que serà un partit molt complicat, però que intentarem lluitar, és les que em sembla que quedaran 8 partits, doncs lluitar cada partit i per endur-nos la victòria. Tenim clar, com ja he dit, tenim clar l'objectiu i res més, és que si seguim treballant de la manera que ho estem fent, és que és impossible que no ens salvem. Vaja, toco fusta, eh? Però si seguim treballant de la manera que ho fem, acabarem salvant-nos seguríssim. Confio plenament.
Doncs nosaltres també confiem en l'equip i en el que ens diu el Ferran Valls. Una de les claus d'aquesta temporada, doncs, ha estat la lesió d'alguns dels jugadors, com és la del Quim Serra, que ha estat 3 mesos sense competir, ara fa 2 jornades que torna a jugar. Li han preguntat, evidentment, al Quim Serra com està de la seva lesió.
Després d'estar 3 mesos parat, porto 2 partits jugats, sí que em falta ritme, em falten entrenaments per tornar a estar al 100% i faré el que faci falta per l'equip, ja sigui animar des del banquillo o des de la pista, per aconseguir que el Calella es quedi a segona.
Doncs està clar, eh? Aquí tots els jugadors, l'objectiu, mantenir-se i que ho aconseguiran. El Ferran Valls deia, el proper cap de setmana tenim un altre partit contra un equip d'una altra lliga, és a dir, d'una lliga dels equips que estan a la part alta de la classificació, partit molt complicat.
Sí, un derbi perquè jugaran dissabte a les 6 de la tarda contra el Malgrat, a la pista del Malgrat. Hem de dir que el Malgrat es troba a la quarta posició amb 13 victòries.
I recordem que la primera volta, quan va venir a Calella, el Malgrat va guanyar de pallissa i el Calella, no, en aquell moment, el Malgrat era el líder de la classificació. Molt bé, doncs, dels nois que varen perdre, a les noies que també varen perdre, però a més en unes circumstàncies, en un pavelló,
sí.
Que no se'n pot dir pavelló el que varen jugar les noies, eh?
No.
Explica'ns-ho, Estefania.
No, les calellenques van perdre 56 a 51 a la pista del Canyelles, però era una pista coberta d'escola. La classificació, doncs, la primera posició la té el Martinenc amb 17 victòries, seguit el Premier de Dalt, 16 victòries, i el Canyelles, que està a 14 victòries. El Canyelles troba la meitat justament de la classificació, la 8a posició amb 11 victòries, i la part baixa l'ocupen el Claret, 6 victòries, seguit de l'Horta amb 5 victòries i el Mollet amb 2 victòries. El que dèiem, les d'Àlex Molar no van estar gens encertades durant els primers 20 minuts, on perdien de 17 punts. A la segona part, les veritaronges van sortir a intentar donar la volta al marcador. A manca de 2 minuts pel final, el marcador era de 50-49. La manca d'encert en els darrers instants va fer que no es pogués culminar la remuntada. El fet de jugar en una pista d'escola coberta els hi va plantejar diverses dificultats. Àlex Moral, l'entrenador de les fèmines del club, ens fa 5 cèntims.
Partit jugat ahir a la tarda a Canyelles, Nou Barris, a Barcelona. Un partit que perdem 56-51, després de jugar en un pati de col·legi. Bueno, la veritat és que encara hi ha pistes d'aquestes característiques, patis de col·le descoberts amb terres de rajola. S'ha de tenir tot el respecte pel rival que juga allà setmanalment i entrena allà setmanalment, però bueno, jo crec que això és un tema més de la federació, que hauria d'intentar doncs, que hi ha aquestes alçades doncs, tothom assegurés una pista amb unes condicions òptimes pel joc, no? Sobretot, bàsicament, per evitar no, la possibilitat de que les jugadores arribin a fer mal.
Hem de dir que he dit pista coberta i és pista descoberta, que és a l'aire lliure.
I d'aquesta manera és el que comentava sí. L'Àlex Moral, eh?
Sí, clar, sí.
Aquestes alçades, anar a jugar un diumenge a la nit amb una pista descoberta. Doncs,
sí, i a més també ens comentava que la part bona d'aquest partit era que cap jugadora doncs, havia fet mal i a més que com estaven una hora que el sol que ella doncs, també els hi donava totalment a la cara i a la cistella, per tant les jugadores estaven més pendents de la pista on estaven jugant que realment de fer el partit. La propera setmana jugaran a casa contra el Saps, un equip molt igualat de les nostres, i l'Àlex Mola ens explica com hauran d'entrenar per guanyar.
El Saps és un equip que està molt semblant a nosaltres a la taula, vale? Porta una victòria més, és un equip complicat, és un equip que treballa molt a nivell d'intensitat, és un equip que allà a casa seu nosaltres el vam guanyar, però que va ser un partit on la intensitat i el treball nostre va ser molt gran, per tant, per poder guanyar a casa aquest partit haurem de treballar i suar de valent. Sabem que tenen dos noies que són germanes i que físicament són molt bones, intenses, ràpides, perfil exterior, petites, que ho fan molt bé i haurem d'intentar parar-les per poder competir aquest partit al màxim.
Doncs el proper partit serà aquest diumenge a 8:15 a la pista del Calella contra el Saps, que és un rival directe.
Molt bé, moltes gràcies, Estefania. Doncs això, desitjar-li sort tant als nois com a les noies en aquest cap de setmana esportiu. I del bàsquet femení parlem ara mateix de tenis taula i començarem en aquest cas pels nois que van aconseguir una extraordinària victòria.
El Termotour Calella segueix imparable. Va guanyar el Tramuntana per 5-1. Els nostres afrontaven aquest partit...
Perdona, Miquel, el vent el van tenir a favor. És que m'has posat a huevo.
I tant, els nostres afrontaven aquest partit amb la baixa d'Albert Arcos, substituït per Aitor Puig. Puig feia 2 anys que no competia en aquesta categoria i va guanyar els seus 2 partits amb un servei molt potent. En un primer moment, els nostres es van avançar 3-0, on 2 dels 3 partits van acabar en el 5-7, demostrant que va ser més ajustat del que va reflectir el marcador inicial. Aquest partit significa molt pels nostres. La victòria es tradueix en que els nois del Tramuntana pràcticament baixin de categoria. Fet beneficiós pels nostres perquè en els partits que els torni a enfrontar aparentment no estaria reforçat pels jugadors de la divisió d'honor, pel fet de no estar lluitant per la permanència d'aquesta. Amb aquesta nova victòria, els callets n'afrontaran els 3 darrers partits de la Lliga en zona de fase d'ascens i amb opcions de saltar al segon lloc. Adrià Mallorquí, jugador del Termotour, ens explica la seva visió del partit així com l'estat dels nostres.
Tot i això, el partit no ha estat fàcil. L'Aitor tornava a l'equip després de 2 anys sense jugar amb nosaltres. I bé, ho ha fet molt bé, ha guanyat els 2 partits amb bastanta solvència, molt inspirat, sobretot amb el servei. I després el Marc i jo hem tret els 2 punts claus, guanyant 3-2. No? Els 2 partits que se'ns han complicat més els hem pogut treure, patint però amb encert. I a partir d'aquí, doncs més relaxat tot, ens hem posat 5-0, i bé, això, ara parem 3 caps de setmana sense competir i haurem de tornar a tope per empènyer al màxim els últims 3 partits i mantenir aquesta posició de fase d'ascens i qui sap si fins i tot aconseguir la segona posició.
I com no podia ser d'una altra manera, Aitor Puig, bona nit.
Bona nit.
Com et sents després d'aquestes victòries? Després de dos anys sense trepitjar la pista en aquesta categoria, com et sents?
Bé, més tranquil. Em sabia greu, o sigui, notava la responsabilitat de tornar en un moment en el que ells doncs, porten mesos ja lluitant per estar a la part alta de la classificació i, evidentment, quan jugues un partit així de forma puntual, sentia aquesta pressió entre cometes, però tot va sortir bé i mira, vam poder guanyar el partit.
Ets un gat vell, Aitor, si sabien i confiaven en tu. I nosaltres també confiàvem. Ara, un cop haver tastat la victòria i tot plegat i retornant a aquesta categoria que has tornat a jugar, ara vols marxar o et quedaries?
Doncs no, em vaig sentir molt incòmode. Molt incòmode d'aquesta tensió competitiva. D'una banda l'he perdut. Jo segueixo jugant, vull dir, estic jugant al segon equip, però són categories molt més baixes. I vaig notar molt la tensió aquesta que no tenia ganes de sentir-la. I mira, vaig tirar el partit endavant, però no em vaig acabar de sentir còmode. Moltes coses haurien de canviar per tenir ganes. Que no et dic que algun altre dia arribi, quan ja sigui veterà o aquestes coses, però ara mateix ja aquí ho deixo.
Miquel, repassem la classificació perquè és molt interessant.
Sí, en primera posició està el Sant Sebastià amb 28 punts i seguidament està el Termoturcalei amb 24 punts i, més important, el tercer classificat del Ripollet amb 24 punts també. Tanca la classificació el Tramuntana amb 10 punts, el Tenis Taula de Selva amb 4 punts i el Jujos de Gràcia amb 2 punts.
Aitor, tu comentàvem amb tu, crec recordar el vols de Nadal i dèiem, home, els nois han fet una molt mala primera volta. Una mala primera volta, no sé si molt mala o mala, o mala només, ens ho comentaves, però també ens vas dir, aquest equip és capaç de fotre's a dintre la zona de descens, inclús optar al títol. El títol ja no, però vaja, et van fer cas, eh?
Sí, ja mira, hem de tenir en compte, doncs, per exemple, que en Marc és un jugador molt jove, que aquest any ha entrat al CAR, i l'adaptació és difícil. I l'Adri i l'Albert, doncs, també, no és que es vagin fent grans, però, evidentment, tot pesa i tampoc poden entrenar el que voldrien i bueno, hi ha hagut moments que s'ha perdut partits que jo crec que s'haurien d'haver guanyat i creiem en ells. Vull dir, és que a l'equip masculí portem bastants anys fent miracles i jo sabia que aquest any doncs, lo normal és que ells acabin entre els tres primers.
Aitor, tu que has estat dins l'equip, com veus el futur tant a la Lliga com a la fase d'ascens?
A la Lliga, aviam, el que queda encara és complicat. El que passa que haver guanyat el Tramuntana i haver-lo sentenciat entre cometes cap a baix fa que els equips del mig amb els que ens podem enfrontar estiguin una mica més relaxats. Això ens ha beneficiat. Llavors la fase d'ascens és tot un misteri. Fa dos anys que la vam afrontar pràcticament pensant que era impossible pujar i vam aconseguir l'ascens.
Sí, bueno, però aquella fase d'ascens tenien truco. Que es que donava a Ràdio Calella Televisió en directe i no podia quedar malament.
Clar.
I vaig retransmetre jo el partit. Això era...
A més,
això era... El partit se'n va pujar.
Per això, era impossible fallar, ostres.
Sí. Ja, l'Albert i l'Adri tenen aquestes coses, de que a vegades poden sortir partits malament, però llavors, sobretot quan s'ha de donar la cara, la donen. El Marc també està fent una bona, molt, molt bona temporada, tenint en compte que és el primer any. I jo els veig capaç de tot. Jo ja m'estic plantejant, ja estic fent idees per si pujar a Lliga d'Honor. M'estic accelerant, però jo crec que podem pujar.
Molt bé. I on es jugarà les fases d'ascens aquest any? Perquè ja tenim en Jordi Terme, el nostre tècnic, pensant a veure on té el 4G, on poder connectar l'antena i l'Aitor al micròfon.
Doncs encara no s'ha obert el plaç, però vaja, que si es dona el cas, presentarem... Bueno, s'han de presentar sol·licituds, tots els equips que vulguin la poden presentar, llavors és la federació que escull on es celebra.
Optaríeu, doncs?
Segurament sí, recordant el com ens va anar de bé l'última vegada, segurament sí.
Però a nosaltres aniria de conya.
Tant.
Molt bé. No tan de conya estan les noies, Miquel?
No, el Suris Calella no aixeca cap. Nova derrota de les calellenques a la pista del Ribas madrileny contra Pronòstic, un equip de la part baixa de la taula. Tot i la derrota, Gaby Fejer va estar al nivell. Fejer va sumar els seus 2 punts enfront Sofia Barba i la colombiana Paula Medina, inclús imposant-se fins i tot al doble juntament amb Sofia Chuansang. Zan va jugar un mal partit, va perdre contra Medina i enfront el nou fitxatge de l'equip madrileny, la japonesa Ayane Morita, debutant de la categoria.
És Morita o és japonesa?
No, és japonesa, sí. Japonesa. Ah,
perdoneu-me, no molt fàcil aquest, eh?
Estàs xistoso, eh? Copi, eh?
Sí. Està...
Alba Fernández tampoc va fer un bon partit i va caure en el 3-3 contra Sofia Barba per 0-3. I no va poder evitar una nova derrota del Suris, on se li complica la temporada a les darreres jornades. Les de Jessica Hernández acumulen 4 derrotes seguides. Ara, per això, cal concentrar-se en el futur i en els entrenaments i a tornar a la bona dinàmica.
Com veus les noies, Aitor?
Doncs malament, malament. Malament perquè no estem acostumats d'això, però bé, és el que ja hem de tirar endavant. Avui, doncs, a la Gavi encara no l'he vist, sí que he parlat amb ella, però no l'he vist. L'Alba ja està bastant baixa de moral i bé, normal. Quan no surten les coses, doncs, costa sortir d'aquesta dinàmica.
Doncs des d'aquí nosaltres també els hi donem ànims, eh? Jo vaig estar whatsappejant amb la Gavi Fejer després de les seves declaracions, dient que estava passant un dels pitjors moments de la seva carrera esportiva, i des d'aquí doncs els hi tornem a donar ànims, no només a la Gavi, sinó a tot l'equip. Escolta'm, aquest proper cap de setmana no juguen ni les noies?
Doncs no, les noies sí que havien de jugar, el que passa que tenim a la Sofia que ha anat a Europa sub-21. Per això hem hagut de plaçar el partit que teníem contra Arteal i això, la Sofia un altre cop representant-nos fora.
Déu-n'hi-do la Sofia, eh? Recordem que està entre les 100 millors jugadores del món. Aitor, un plaer tornar a parlar amb tu a través de les zones hercianes. Això
he tornat a jugar, per això, no em truquéssiu,
eh? Que afant de protagonisme, eh?
Els millennials o els millennials, els nois joves, has dit ones hercianes i diu... Després el Jordi Terma, el nostre tècnic, us ho explicarà.
Però si és més jove que jo.
Sí, però ell és tècnic i tu no. Aitor, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Doncs nosaltres anem parlant de tenis taula. Fem un petit tall per la publicitat i ens tirem de cap a l'aigua, perquè parlem de natació.
Ràdio Calella. Net i Polir, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polir disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Tot amb total garantia de contacte alimentari. Net i Polir, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878.
Ràdio Calella.
Yeah, yeah!
Doncs és el moment de parlar de natació, eh, Estefania? Quins sí. Grans resultats aquest cap de setmana.
Doncs magnífics dos resultats. El primer de tot, la selecció catalana va guanyar el Campionat d'Espanya Autonòmic i aquí la nedadora del Club Natació Calella, l'Abril Estraguer, va fer una magnífica actuació a les proves de 100 i 200 esquena i 400 per 100, estil.
Per valorar aquesta notícia, aquesta primera notícia, després en tenim una altra extraordinària de natació sincronitzada, tenim el president del Club Natació Calella, Raül Claramunt. Raül, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Escolta'm, suposo que pel president tenir una nedadora a la selecció catalana ja és un orgull.
I tant, diríem que costa moltíssim que tenir algun nedador seleccionat, perquè el nivell de Catalunya, el nivell de natació és altíssim. Llavors, només hi van normalment dos nedadores per cada prova, llavors que una d'elles sigui una nedadora del club, doncs realment és un orgull i és, no sé si dir una sort, però està clar que és, bueno, un orgull grandíssim.
Suposo que sort no, que és molta feina, no, Raül?
Sí, i tant, amb natació de sort hi ha molt poca. Bueno, l'Abril, en aquest cas, el Jules Traguer, és un portento, és una nena que ja fa temps que, bueno, ha despuntat moltíssim, és, bueno, un valor del club super, super gran, està fent una feina, bueno, bestial, entrenant molt, a més té un físic que l'acompanya moltíssim, té un, bueno, diríem una potència molt gran i bé, doncs està donant uns resultats extraordinaris.
Defineix-nos una mica l'Abril, on pot arribar aquesta noia.
Home, a veure, això, quan els nadadors tenen 12 anys, com és el cas de l'Abril, doncs és difícil, no? Perquè encara són molt, molt petits i poden passar moltíssimes coses. El que està clar és que tots els grans nadadors normalment ho han estat ja des de ben petits, no? Diríem que han destacat des d'edats molt, molt primerenques, no? Llavors és el cas de l'abril. On pot arribar? Doncs bueno, això dependrà d'ella, de com es desenvolupa, de com diríem va tolerant les càrregues d'entrenament, de quina és l'evolució que fa. Encara potser és molt aviat, això ho haurien de dir els tècnics, jo no ho soc, i no sé on pot arribar, però jo diria que apunta molt amunt ara mateix.
Sí, el que sí està clar és que està en bones mans, parlant de tècnics.
Home, crec que sí. O sigui, tenim la sort a Calella de tenir un equip tècnic de primer nivell, quan dic de primer nivell, ho dic amb tot el coneixement. Tenim entrenadors molt bons, començant per en Carles Galindo, que és el seu entrenador directe en aquest moment, i després per encara primer entrenador, que és en Jordi Comas, que són dos referents a la natació a nivell de Catalunya, per descomptat. Sí, sí.
Molt bé, doncs la primera bona notícia del Club Natació Calella, aquesta participació de l'abril l'estregui amb la selecció catalana, que ha quedat campiona la selecció catalana, i ella doncs, ha sumat els seus punts per tal que els catalans siguem campions d'Espanya en aquest cas. I també tenim una notícia, Estefania, històrica per la puntuació de la sincronitzada calellenca.
Sí, i és que l'equip de natació sincronitzada Combo Infantil va fer un espectacular campionat de Catalunya celebrat a Reus, aconseguint aquest rècord històric de puntuació de 69,13, que ve a ser la setena posició de 16 equips.
Déu-n'hi-do, la temporada passada amb l'entrenadora, amb la Gisela, ja en parlàvem, que aquest equip apuntava fort i ho està demostrant.
Doncs sí, la veritat és que bueno, s'està fent també una feina molt, molt gran en el que és la secció de sincro. Diríem que això és una feina que no es fa en un dia, ni en dos, ni en un any. No? És una feina de llarga durada. I bé, ara estan començant a arribar els resultats. No? Diríem que tot aquest treball que portem fent des de fa temps, però que no, tampoc no és que vingui de fa un any o dos, no? Les nenes que avui, o que ahir en aquest cas, van fer aquest campionat tan bo, fa que estan al club doncs, perfectament 7 anys, 8 anys, que estan entrenant dia a dia. No? El que passa és que, doncs, diríem, les últimes temporades doncs, està, anem a dir, poso cometes, professionalitzant una mica més el que és la secció, amb el fitxatge de l'entrenadora Gisela Morón, que és una entrenadora de primeríssim nivell, ja no dic català, sinó ni espanyol, jo diria a nivell internacional, i això doncs està donant el seu fruit, no? Evidentment això es fa amb un treball molt, molt, molt gran, amb una dedicació bestial. No us haig de dir que, per exemple, la setmana abans del campionat, que va ser la setmana passada, les nenes aquestes van entrenar dissabte, diumenge, bueno, allò, tots els dies, amb moltes hores, hi ha molta, molta, molta feina al darrere i gràcies a Déu doncs, estem obtenint resultats doncs, que la veritat ens fan sentir molt, molt contents.
Uh-huh. El que cal destacar és el que tu dius, la feina. Tenim la imatge no, de la selecció espanyola que s'ha parlat molt de la selecció espanyola de sincronitzada amb els canvis d'entrenadores i de la duresa dels entrenaments. Aquí Calella uh-huh. també s'entrena bé, s'entrena dur.
I tant. No hi ha cap secret, eh? O sigui, la natació en general i la sincronitzada en particular és una qüestió d'hores, de picar pedra, de repetir exercicis de moltes, moltes, moltes hores dintre l'aigua, a fora l'aigua també. Diríem que hi ha pocs secrets, es tracta de treballar molt dur i treballar bé. I això és el que crec que s'està fent. No? Aquí hi ha una qüestió que és, diríem, indubtable, no? Que és quan la puntuació que et donen, en aquest cas 69 punts, bueno, quan obtens aquesta puntuació és la mostra de que hi ha molta qualitat. No? O sigui, fins ara, per exemple, la màxima puntuació que havíem aconseguit, crec que no havíem passat mai dels 65 punts. No? I de cop i volta pujar 4 punts és fer un salt espectacular. No? Jo posem una mica el símil. No? Estem ara mateix amb aquest equip, amb aquesta puntuació estem a un pas de l'èlit. No? L'èlit són ja els 5 equips que hi ha per davant, que són, anem a dir, entre cometes, el Barça i el Madrid. No? No. El Calípolis, el Granollers i el Sabadell, que són bueno, clubs que tenen un potencial, no sé, 10 vegades el nostre potser, i que bueno, els tenim ja a tiro de pedra. M'he deixat el Mataró també és un grandíssim club que tenim davant, però que els tenim una mica molt, molt, molt més a prop del que teníem abans, que estaven, diríem, a distàncies inabastables. No?
Però fixem-nos en una cosa, estem parlant de clubs amb ciutats grans.
Exacte. Sí, sí, nosaltres som una mica allò de David i Goliat, no? Calella sempre d'una ciutat que no arriba als 100.000 habitants, com és el cas de Calella, doncs a nivell de natació doncs, tenim un potencial que jo diria que és, bueno, o d'una ciutat de, no sé, de 50, 60, 70 mil, no? Com podria ser un Granollers o quasi, quasi un Mataró, no? En el que és la secció de que és natació, en moltes vegades quedem per davant d'ells, no? En moltes proves i en moltes categories, amb la qual és una mostra de que, bueno, Calella té molt potencial en natació, és un referent per descomptat de la comarca, o sigui, a la comarca hi ha dos clubs principals, que són el Mataró i nosaltres, no? I això doncs, també ens anima a treballar fort com ho estem fent fins ara. Sí, sí.
Raül Claramunt, president del Club Natació Calella, enhorabona per la feina que esteu fent i moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies, Pedro, gràcies a vosaltres.
Fins la propera, bona tarda.
Adéu.
Doncs després d'aquesta xerrada amb el president, déu-n'hi-do, sí. La natació sincronitzada, l'esforç que necessites, eh?
Moltíssim, a mi m'agradaria fer-ho, o provar-ho. No sé, és una cosa que...
Mira, un report.
Un report,
i te tires a l'aigua amb aquestes noies.
Ja me vaig tirar un cop.
Sí, però per nedar. Però sí, no per posar-te una pinça al nas i posar-te sota l'aigua de cap per avall, que se't vegin les cames i...
Ui... Bueno, jo ho faig, però un mes i mig per posar-me a dieta.
Vale,
i quatre solàriums.
I endavant les atxes. Molt bé, doncs endavant les atxes amb el vòlei.
Sí, aquest cap de setmana l'escola vòlei es va desplaçar fins a la pista del Sagrat Cor. Les jugadores de l'equip cadet van guanyar 0-3 i les juvenils van perdre per un ajustat 3-2.
I després del vòlei ens tornem a llançar l'aigua per parlar de waterpolo.
Els calellencs es van afrontar al Coedre Lliga, l'Igualada B, un equip molt jove i amb moltes ganes. El partit va començar amb gols dels nostres, on l'equip rival va saber imposar-se empatant els primers compassos. El primer parcial va acabar 1-4. Bones sensacions tenien els nostres els següents minuts, on van seguir la tònica, marcant des de l'inici i arribant al final d'aquest amb una meritòria victòria 1-4. Això no acabaria aquí. Venia el tercer període i els calellencs van seguir empenyent de debò i així ho reflectien el marcador amb un extraordinari 0-8. Arribant així l'últim quart, aquesta dinàmica no es perdria. Els nostres seguien marcant el seu territori i lluitant al contraatac per finalitzar 1-9. Els últims compassos de l'equip van poder veure el gol del debutant Pol Guiu, tancant així un extraordinari partit firmat pels calellencs, on el major jugador dels nostres va ser Julio amb 6 gols. El resultat final quedaria 3-25 a favor nostre. Tot i la victòria dels calellencs, Dani Romaní no va estar del tot satisfet per la manca d'intensitat, sobretot en els dos primers quarts.
Hem de dir que el debutant, el Guiu...
El Pau.
El Pau Guiu és el...
Pol.
Guiu. És el fill del Nani Guiu, que és l'entrenador del Sabadell de waterpolo femení, campió d'Europa waterpolo.
Té bona base, té bon
entrenador a casa.
Ho porta la sang.
I que havia sigut entrenador del waterpolo calellenc, també, als inicis anteriors. Després es va desfer la secció del Club Natació Calella, però havia sigut el primer entrenador de la secció de waterpolo del Club Natació Calella.
Recordar que el dissabte 9 de març juguen contra l'Anglès.
Oh, yes.
Oh, yes.
Molt bé.
I
del waterpolo, mira, carai.
Has vist, clar, és que ja me pongo.
En anglès. Molt bé. I abans hem parlat de tenis taula, ara parlem de tenis sense taula.
Sí, doble derrota dels equips de base del Club Tenis Calella. Els alevins van perdre per un ajustat 2-3 contra el Sant Julià i els cadets van perdre 4-1 contra el Gorgs.
Molt bé, doncs, bueno, molt malament.
Sí, bueno.
Molt bé la informació que ens has transmès. Més informació. Parlem d'Skeleton.
Sí.
I primer de tot parlem de forma competitiva de l'Under Mirambell.
Sí, perquè l'Under Mirambell es troba a Whistler perquè aquest dijous, aquest divendres, serà la Copa del Món on ell competirà. Ve arrastrant tota la temporada i per això va començar a competir més tard per la lesió que té a l'esquena. I ell mateix ens explica com es troba en aquest moment.
Última setmana abans del final de temporada. Dijous i divendres tenim el Mundial aquí, el circuit més perillós i més difícil del món, així que il·lusionat, amb ganes, amb el gran dubte de com respondre a l'esquena, amb el tema de la hèrnia, i bueno, bé, hem salvat la temporada i crec que ara és un bon moment per intentar acabar amb un somriure aquesta, aquesta difícil temporada on hem tingut un, bueno, hem competit lesionats i això mai és bo.
Doncs evidentment que no és bo. Ander Mirambell ha saltat a la palestra, ha saltat a la primera pàgina dels diferents diaris i emissores a nivell nacional. A vegades diuen que, em sembla que ell ho diu a la crònica, no l'he acabat d'escoltar, tu l'has estat repassant, que vindria a dir que parlin bé o malament, però que parlin de tu. Això és important. Bueno. Si més no, ara l'escoltarem. Recordem que ha sortit a la palestra perquè ell va declarar que...
Bueno, que s'havia entrenat a partir de la hipnosis aquest any, aquesta temporada, després de tot.
Ell ens explica que no és l'únic esportista d'èlit que ho fa, això, eh?
Que va, hi ha molts esportistes i em diuen que no és la típica hipnosis que te fan fer de gallineta, que és hipnosis que també s'utilitza, per exemple...
Com digui tres, seràs una gallina. Estàs baixant i te fots una castanya...
No, que és, per exemple, és la mateixa que s'utilitza, que ell també ho explica ara. Quan ets al·lèrgic a l'anestèsia, doncs també t'han de fer una hipnosis per poder operar-te, perquè, clar, no te poden obrir sense res. Doncs, si ell mateix ens ho explica.
Referent una mica al tema que em preguntava l'Estefania, de la hipnosis, que és una notícia que ha sortit bastant recurrent, doncs, bueno, és una tècnica que hem utilitzat també per complementar tot el treball mental que he estat fent aquests anys. Jo crec que la ment s'ha d'entrenar igual que el físic i portem treballant moltes tècniques, visualització, relaxació, com expressar-te també davant dels mitjans de comunicació, que crec que és una cosa que és important i més a dia d'avui que sàpiga fer servir qualsevol eina social o qualsevol entrevista. I dintre d'aquesta evolució a nivell mental, doncs, aquest any doncs, hem decidit provar el tema de la hipnosis aplicada a l'esport. Crec que és una eina molt útil, que estic molt content i molt satisfet. Necessitaria més d'un minut per poder explicar en què consisteix, però perquè la gent es faci una idea, no és el d'hipnotitzar i convertir-te en un pollastre com la gent es pot imaginar o com la gent ha vist a vegades als espectacles de màgia. És una tècnica terapèutica que l'utilitzen molts especialistes, com per exemple gent que és al·lèrgic a l'anestèsia i li han de treballar la boca, treure un dent o fer qualsevol cosa. Utilitzen a vegades la hipnosis perquè si són al·lèrgics a l'anestèsia i no poden anestesiar, utilitzen aquestes tècniques. Hi han hagut esportistes com Tiger Woods, David Beckham, em sembla que també l'Andrea Gassi, no sé si ho comenta el seu llibre o ho vaig llegir en un article, però bueno, hi ha esportistes al nivell que també l'han utilitzat per treballar el tema del dolor o per treballar altres coses com estem fent nosaltres. Però més endavant, un dia que vingui el programa, us explicaré tot això i tot és res. Desitjar-vos que hagueu tingut un bon carnaval, una bona setmana esportiva a Calella, molt bons resultats pels equips de casa i sobretot ens veiem a la tornada, ara que fa bon temps i acaba la temporada d'Skeleton. Una abraçada forta a tot el programa i espero que tingueu una gran setmana. Ho dit, que vagi bé!
Doncs moltes gràcies, Ander, per aquesta crònica, per aquesta, això que ens has explicat, molt interessant, sobre el tema de l'hipnosi, que bé, hi ha hagut bastanta moguda a nivell de les xarxes socials i tot plegat, que hi ha hagut gent que s'ha agafat a cachondeo. La veritat és que jo trobo molt interessant i emplacem a l'Ander a que ens pugui explicar el que ell ho deia, no, Estefania, que en un minut això no es pot explicar.
És impossible d'explicar, sí, a més és un tema molt interessant i a més per a l'esport jo crec que és una nova forma d'entrenament.
Sí, també hi ha equips que hi ha psicòlegs, i al principi d'haver-hi psicòlegs als equips deien, però escolta'm...
És que tot és utilitzable.
Tot és utilitzable, sí senyor. Doncs molt bé, Ander, moltíssimes gràcies per aquesta crònica i que hi hagi molta sort aquest proper cap de setmana, dijous i divendres, no?, que és quan fa la baixada de la Copa del Món.
Sí, dijous i divendres estarà allà competint.
Molt bé, Ander, doncs moltíssimes gràcies. En fi, que nosaltres, un cop parlat d'hipnosi...
Ens anem a dormir.
Ens despertem i marxem. Senyors... Miquel, fins la propera setmana.
Fins la propera setmana estarem.
Estefania, que vagi bé el dia de festa del proper dilluns.
Gràcies, ja us escoltaré.
Disfruta.
Molt, sense tu, la tira.
És amor i odi. I el Jordi Terma també ha estat al controls de so d'avui, la banqueta. El Nil. A veure, Nil, no ens tornis a fer campana, el Jordi ho fa molt bé. Però volem veure la cueta del Nil, també, per aquí, que ja no la té, per cert. Ens retrobem el proper dilluns, amb més esports, amb més banqueta. Adéu-siau, bona nit.